cafè de la ràdio i trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
El Congrés dels Diputats ha d'aprovar avui la llei de l'eutanàsia, que ha de permetre regular el dret a morir dignament. El document va començar a principis de trimestre els tràmits parlamentaris i ara és a prop de ser una realitat, malgrat el rebuig de Vox, que ja ha anunciat que portarà el redactat al Constitucional. Alguns mitjans de comunicació apunten que, si tot va segons el previst, la llei podria estar aprovada el mes de març. En parlem a aquesta hora conversant amb Maria Benítez, que és la coordinadora del dret a morir dignament a Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
És un dia històric el d'avui?
Doncs sí, totalment. Mai havíem arribat tan lluny, sí.
I com ho sentiu?
Doncs amb molt goig, perquè arribar a aquest punt, com que mai havíem arribat, doncs és un pas històric per nosaltres. Estem convençuts de que tot anirà bé i que arribarem al final del camí, perquè aquest és un punt important, però no és el final. Per tant, doncs hem de seguir treballant, però molt contents, sí.
En aquest sentit, el redactat final que arriba al Congrés és el que vosaltres voldríeu?
No, però mira, ja arribarem caminant a aconseguir més coses, però no és. El que passa és que hi ha la possibilitat de que moltes de les necessitats de tot aquest col·lectiu que necessita aquesta llei doncs se li pugui aplicar, però queda molta gent pel camí que no podrà acollir-se i que també pateixen, i llavors això vol dir que hem de continuar perquè això no ho cobreix tot, però certament un bon pas.
Per exemple, qui no podrà acollir-se?
Home, malalties cròniques que són de patiment absolutament és immoral, seria la paraula, no? Que a una persona se li faci patir d'aquesta manera. Perquè no entra dintre de les malalties que es reconeixen que són, aquestes que sí que tenen el dret a demanar la mort perquè, clar, el patiment, i tenen assegurat, teòricament, des del pronòstic, una mort. I llavors aquests tenen preferència, per dir-ho d'alguna manera, no? Però hi ha gent que no té aquest diagnòstic, que no se li ha dit que la seva malaltia el matarà, però que tampoc no li poden garantir que tindrà una qualitat de vida. Però com que, mira, doncs, com que la malaltia no et matarà, doncs vés vivint com puguis. Aquesta seria la definitiva. I aquí hi ha un col·lectiu de molta gent que pateix cada dia molt i que cada dia que es lleva i es desperta diu un altre dia, i per què? Perquè passaran el dia patint. I arribarà la nit i tornaran a despertar-se el dia següent i no tindran millora. I això fins que, mira, aguanti el cos. I com que encara que es diu que hi ha unes cures pal·liatives, que la gent no ha de patir, això és una teoria. La gent pateix perquè no existeix res, absolutament res, que tregui el dolor en uns nivells que no ho pot fer la farmacologia. I què passa? Doncs que això no es pot demostrar, perquè tu com dius que tens molt dolor? Com? Es pot dir que tens dolor, però si la màquina diu que tens un nivell que no es pot mesurar, perquè resulta que no hi ha cap mecanisme que pugui mesurar el dolor. Doncs tot aquest col·lectiu de gent, n'hi ha moltíssims, molts, i això és una representació del dolor. Llavors hi ha les incapacitats d'altra mena. Patiments d'angoixa, que tampoc es contemplaran. L'angoixa, la depressió, la necessitat de morir perquè la vida no et dona qualitat de vida de cap de les maneres que l'has provat, tot això no contempla la llei actual, però seguirem lluitant.
Hi ha alguna llei al món que contempli aquests supòsits?
No, perquè aquesta és una lluita universal, per dir-ho d'alguna manera. Primer, què és el que passa? Socialment, el que veiem és el físic, vull dir, tu veus una persona que té un aspecte doncs bé, perquè no li veus cap precarietat, no té visible res i no veus que estigui malalta. Per tant, el que es mira primer és aquella persona que té una deficiència física o que té una, bueno, una cosa molt evident que es veu. Doncs a la medicina passa això, vull dir, hi ha malalties, i sobretot en el cas de les malalties que tenen un diagnòstic mortal, vull dir que hi ha una sentència pràcticament de mort. Llavors aquest és el col·lectiu més visible, però tot allò que no es veu enlloc s'ha vist. I llavors hi ha països que tenen la porta més oberta i totes les, diguem, tots els països i totes les lleis que existeixen van néixer d'una manera que llavors han anat millorant al llarg del temps. I així ens està passant a tot arreu. A Holanda, per exemple, ara hi ha la lluita de la gent gran que viuen molts anys i diuen jo ja he acabat el meu cicle vital, jo ja podria marxar, per què tinc de quedar-me aquí fins que el cos m'aguanti, quan ja no tinc ni ganes de llevar-me al matí perquè els ossos em fan mal, els muscles no em responen, jo ja no puc respirar bé, molta gent ja no hi veu, molta gent ja no sent perquè no té oïda, no ens poden moure, diuen què espero aquí, ja no tinc biografia i la meva biografia també s'ha d'escoltar. Doncs aquest col·lectiu això evidentment no hi era. A Holanda doncs ja s'està treballant. Llavors hi ha els col·lectius de la gent dels que encara no tenen els 18 anys, però que ja tenen capacitat per poder prendre decisions. És a dir, hi ha molta feina a fer, molta. Però i els països que ja ho han fet, per davant de nosaltres, doncs ja marquen molt camí, perquè resulta que ells ja van començar fa molts anys i evidentment doncs han hagut d'anar treballant. I nosaltres continuarem també.
Sobre aquesta qüestió, en concret sobre el que diu el redactat, què és el, per tant, quins supòsits sí que reconeix aquest redactat i quins tràmits s'han de seguir perquè aquests supòsits doncs, acabin amb la mort de la persona que així ho demana?
Oh, mira, la persona ha d'estar amb un diagnòstic, com et deia, de malaltia final, vull dir que no té solució. Aquest és el requisit i que teòricament en poc temps moriries. El que nosaltres ja diem és que molta gent segurament morirà en el procés de demanar-ho, perquè la nostra llei vol ser molt garantista, molt. Ha posat tantes coses per assegurar-se de que no es faci una cosa mal feta que, bueno, veurem si a la pràctica això es fa des d'una manera lògica o com que també la llei marca, diguéssim, el procediment està marcat, però també deixa una mica el fet de que els facultatius prenguin la seva decisió d'una manera no pressionada, per tant també s'ho poden pensar. I llavors hi ha el fet de que cada comunitat autònoma tingui de fer també el seu vistiplau. Llavors això pot ser que s'allargui una mica massa. I com que la llei contempla que qui ha de demanar aquesta eutanàsia ha de complir els requisits de que realment té una malaltia que el mataria, per dir-ho d'alguna manera, i que no cal esperar, potser, doncs, bueno, depèn de quin grau estigui aquesta persona, potser sí que serà massa al final i la llei arribarà tard o la seva possible eutanàsia ja arribarà tard. Però hem de veure i no anticipar-se. El que passa és que sempre penses una mica en preveure com pot ser que no vagi bé, per si de cas. Però, bueno, confiem que això s'apliqui bé i que la gent pugui fer-ho en un plaç curt. Estan marcats els plaços i oficialment dius, bueno, doncs, mira, si tot funciona bé, però ja veurem, perquè cada comunitat autònoma tindrà la seva mesura de control. I això potser sí que alentirà una mica la cosa.
Clar, en aquest sentit, aquesta part que poden fer les autonomies, les comunitats autònomes, és aquesta comissió de garanties, no? Que cada comunitat autònoma també decidirà qui la forma o només decidirà com procedeix?
Bueno, ja està establert com procedir. El que passa és que el que fa aquest mecanisme de control és controlar que es facin les coses com estan establertes. I, bueno, doncs, també s'ha de veure com anirà la cosa, perquè llavors tenim una cosa dintre d'aquesta llei que és el fet de que hi pot haver el rebuig d'un metge que estigui dintre de la seva consciència, que això no li pertoca i llavors pugui tirar-se enrere. Això també és un mecanisme que pot enlentir tot el procediment. Bueno, i llavors quin caire agafarà cada comunitat autònoma amb mesures de protecció cap a quin col·lectiu? Protecció cap al col·lectiu facultatiu o protecció cap a la persona que demana? Ja veurem. haurem d'anar veient.
Per tant, aquí caldrà veure com s'acaba aplicant tot plegat, no? I llavors, en tots els casos, aquesta eutanàsia l'ha d'exercir un metge o pot ser aquest suïcidi assistit que del que es parla a vegades?
És que contempla les dues possibilitats. És a dir, que sigui per via hospitalària o domiciliària, però ajudat per un facultatiu, per un sanitari, i per altra banda també pot ser el suïcidi assistit, que serà també a través d'una medicació que te l'ha receptat el facultatiu, però que no te l'aplica, te la pots aplicar tu. Això seria el suïcidi. I això està contemplat les dues maneres. El que està contemplat és que sigui via domiciliària o hospitalària. I la pregunta és, i la gent que està en una residència, que aquesta és la seva casa, què passa? I això queda una mica en l'aire.
Parlàvem d'aquesta situació, d'aquesta comissió de garanties, aquest posicionament. Quan creieu que aquesta llei pot estar aprovada i pot començar-se a aplicar?
Bueno, doncs aquesta és la part que també queda una mica incògnita, perquè pot estar aplicada, bueno, pot estar aprovada d'aquí uns mesos, però després s'ha de desenvolupar, i això aquí ja veurem quan arriba. Però, bueno, confiem en que sigui el més ràpid possible, però sí, s'ha de regular i s'ha de crear la normativa i s'han de mesurar tot fins al final i que pugui ser aplicat. No podem dir una data perquè no seríem capaços de saber-ho.
Clar, s'haurà de redactar el reglament que acompanyi aquesta llei i que defineixi quins són els supòsits amb els que funcionarà tot plegat i com s'articularà, no?
Clar, una cosa és el que marca la llei i llavors s'ha d'aplicar. I aquí és on entres amb els detalls. I aquí és on pot ser que la cosa sigui una mica més lenta. Però, bueno, s'ha de fer, és un pas que s'ha de fer i confiem en que no serà una cosa tan lenta que no es pugui aplicar. Ja seria ideal que es pogués aplicar el mateix any i que ho tinguéssim tot. Mm-hmm. Hi ha molta gent esperant aquesta llei, molta, molta.
Gent esperant, per tant, poder-s'hi acollir?
Sí. Sí. I mira, alguns potser no arribaran i altres tindran sort, però hi ha molta gent que està demanant que això ja arribi perquè és impossible el sofriment.
En aquest sentit, els preocupa el que ha dit ja Vox, que ja ha anunciat que té la intenció de presentar aquesta llei al Tribunal Constitucional perquè la considera anticonstitucional. Us preocupa que tot això pugui retardar-ho tot?
No, certament que és un entrebanc, però ja hi comptem. És normal que aquesta ideologia pensi així i que camini per aquest camí. Però res, no. Seguirem, ja està.
I mentre tota aquesta llei no s'aprova, quines opcions tenen les persones que es troben en aquesta situació a dia d'avui a Catalunya?
Doncs mira, les opcions són dramàtiques. Primer, diríem que hi ha un camí, que és el de cures pal·liatives, i això s'ha de dir que funciona fantàsticament bé. Però de vegades no arriba a que sigui el desig d'aquella persona de qualitat de vida. I llavors, tot depèn molt de la seva realitat, perquè el propi equip doncs valori que és el moment ja de fer una sedació que no permeti el patiment i, bueno, doncs segurament aquesta persona, gràcies a aquesta sedació, patirà menys temps. Però la realitat és que tenim una realitat tan àmplia que no contempla totes les realitats i llavors hi ha gent que no pot, no se li resol el problema amb les cures pal·liatives. Aquesta és la realitat. I aquest col·lectiu està fora de tot això.
Clar, són col·lectius, per tant, que l'únic al que poden aspirar, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, és que hi hagi alguna mena de medicació que pugui permetre no patir tant, no? O que aquests mesos...
Sí, però saps què passa? Que la medicació per patiment, és a dir, per treure el dolor, el màxim que pot fer és treure la consciència, que això ja ho fa dintre de les cures pal·liatives. Però la gent que no pot aconseguir això, perquè les cures pal·liatives estan destinades a persones amb patiment físic, bàsicament. Però hi ha altres patiments. Aquestes persones fan i agafen la drecera, molta gent. No se'n parla del suïcidi. No se'n parla. Se'n parla molt poc. Però la gent es mata per dolor, per desesperació, perquè no sap què fer. I hi ha suïcidis i hi ha morts que són molt evidents, que han estat intencionadament violentes i expressades, en dir, em tiro el tren, em llenço d'una finestra, em caig per un pont, vés a saber. Perquè aquestes són les evidents. Però quants suïcidis que no es poden contemplar com a tal perquè estan emmascarats en una realitat que podria ser una altra cosa. Des de la nostra associació podem percebre tot això, perquè la gent ve molt desesperada, però la paraula molt és molt desesperada. I els patiments de les malalties mentals ni se'n parla. I la gent està desesperada, perquè la medicació de la malaltia mental no arriba a baixar el nivell d'ansietat de vegades d'aquestes persones. I no es pot fer més. I els metges diuen, ja no puc fer més. T'he donat tot el que es pot donar. No tinc més per donar-te. I això ho diuen tant amb les malalties mentals com amb malalties com fibromiàlgia, dolor crònic, aquestes malalties que dius, i és que puc, ja no sé què fer amb tu. Això, molts metges diuen això. És que ja no sé què donar-te. I ja no puc fer més. Te'n vas a casa amb aquest dolor i busques la solució com pots. Doncs això passa. Llavors, tot aquest col·lectiu queda fora.
Maria Benítez, coordinadora del Dret a Morir Dignament a Sabadell, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Sí, igualment.